Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Aquest diumenge, amb l'inici del temps d'Advent, comença també un nou any litúrgic. De mica en mica ens estem preparant ja per al Nadal. Avui parlarem amb el gironí i monjo de Montserrat, Bernat Juliol, que va ser ordenat de capellà a principis del mes passat. Porta 13 anys com a monjo a la comunitat i, a més, és el portaveu del monestir. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Primera setmana del temps d'Advent. Advent significa adveniment, que algú ve, que està venint. Ja sabem que aquest algú és Jesús, el Senyor, el Salvador. En aquest temps litúrgic cal aprendre a conjugar els tres temps del verb venir: el passat, el present i el futur. En efecte, Jesús ha vingut a la nostra història humana, però continua venint avui i vindrà o tornarà com a Senyor gloriós per portar-la a la plenitud. Per això, durant aquest temps, ens cal viure tres actituds: preparar, vetllar, esperar. Preparar. Jesús ja s'ha encarnat en aquesta nostra humanitat. En un moment concret de la història, en un poble concret, nasqué Jesús. Ho celebrem amb goig durant les festes de Nadal i de Reis. Però perquè Nadal sigui la celebració del naixement de Jesús, cal preparar-nos, vivint amb intensitat, aquestes setmanes d'Advent. Passant pels carrers, contemplant els comerços, ens adonem que, materialment, i pensant en el consum, es desitja que tinguem presents les festes de Nadal. I certament que aquesta dimensió material la tenim ben present. La preocupació per ornar la llar i fer-la acollidora, la previsió d'alguns regals per les persones estimades, les invitacions, la preparació dels àpats familiars, esdevenen algunes de les preocupacions d'aquestes setmanes. Però no podem oblidar la necessitat de preparar-nos-hi personalment. Aquesta preparació ens ha d'ajudar a viure el veritable sentit de Nadal, que és principalment contemplació, admiració, agraïment, perquè amb el naixement de Jesús s'ha manifestat l'amor de Déu a la nostra humanitat. En la història de la humanitat s'ha viscut un fet impensable, únic. Déu, en Jesús, s'ha fet carn de la nostra carn i sang, i ha conviscut enmig nostre. Aquest és el gran motiu de la festa. Alerta, i no ens quedem només amb una festa de bons sentiments, que després ens pot fer sentir més buits. Ens cal preparar-nos durant aquestes setmanes. Vetllar. Vetllar exigeix estar atents a la vinguda constant de Jesús a la nostra vida i a la nostra història. L'Advent ens urgeix a adonar-nos d'aquesta vinguda. El Senyor ve ara com a Senyor ressuscitat i amb signes humans que ens cal reconèixer per acollir-lo. Se'ns fa present per mitjà de l'Església, de les nostres comunitats parroquials, associacions, moviments, molt especialment en l'Eucaristia i pels sagraments, per la predicació, per les persones amb les quals anem fent el camí de cada dia i amb les quals ens trobem. Certament que ens continua parlant, estimant, servint, guarint, perdonant, acompanyant, però hem d'estar-hi atents perquè el reconeguem i l'acollim. Esperar. Jesús tornarà a la nostra vida i a la nostra història. Creiem que la vida i la història de cadascú i de la humanitat no acaba en la mort, en el buit del no-res, sinó que acaba en Jesucrist. L'Advent ens activa l'esperança que estem destinats a fruir de la salvació en plenitud. Se'ns proposa, sobretot, reformar o fer més forta la nostra esperança, perquè la foscor, les penalitats i el desànim del dia a dia no ens impedeixin el mirar i viure anticipadament cap on s'encamina la nostra pròpia vida i la història. Preparem-nos, vetllem i esperem, perquè Jesucrist el Senyor ha vingut, ve avui i tornarà. I fins la propera setmana, si Déu plau.
Perdoni, per anar al carrer ningú hauria de viure al carrer?
Segueixi tot recte fins a arribar al carrer. L'habitatge és un dret de tots i comprometis.
A Espanya hi ha més de 40.000 persones que no tenen un habitatge digne. I només hi ha una direcció. Aconseguir que aquesta xifra arribi a zero. Som persones. Tenim drets. Cap persona sense llar. Campanya Persones Sense Llar. Càritas.
Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Jaume Pera, que és membre de Justícia i Pau. Benvingut, Jaume, gràcies per estar amb nosaltres, quan vulguis.
La no-violència. Davant els conflictes polítics i alguns actes violents que estem vivint, sentim moltes veus que clamen pel diàleg i la no-violència. Per un cristià, l'actitud no-violenta és un repte. El fonament d'una actitud no violenta es va fer explícita en Jesús de Natzaret. El seu pacifisme no violent que impregnava la seva vida i el seu ensenyament com a ferment transformador de l'existència humana. Fonamentalment, la no violència de Jesús es va explicitar en la seva pròpia actitud de vida i mort, en tres aspectes destacables del seu missatge. Primer, l'aportació del precepte de l'amor universal entre els éssers humans, tant al sermó de la muntanya com a l'últim sopar. Segon, l'exaltació del pacífic en les benaurances. I tercer, la pau com a resultat final d'aquest amor universal i de no violència que predica i que apareix als evangelis, nombroses vegades. Tots podem ser artesans de la pau.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El gironí monjo de Montserrat, Bernat de Juliol, va ser ordenat de capellà a principis del mes passat. Porta 13 anys com a monjo a la comunitat i, a més, és el portaveu del monestir de Montserrat. Avui volem parlar amb ell. Benvingut, Bernat Juliol. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, crec que ets un dels germans més joves del monestir, no?
Un dels més joves, sí. No sóc el més jove, però estem a la franja dels més joves.
Quina edat tens?
39 anys, ara. Els vaig fer l'octubre.
Quan fa que ets el portaveu del monestir de Montserrat?
Com a portaveu, ara farà una mica més d'un any, un any i mig, gairebé.
I fins ara el monestir, doncs, de què te n'encarregaves abans de ser portaveu?
He fet diverses coses. Jo ara vaig tornar fa un any i mig de Roma, on vaig acabar els estudis en teologia, i abans d'anar a Roma era el secretari del Pare Abat. Per tant, quan vaig acabar de secretari vaig anar a estudiar a Roma i al tornar, entre d'altres coses, em van fer portaveu del monestir.
Tu ets de la ciutat de Girona, no?
Exacte mateix, del barri vell.
Del barri vell. Parla'ns una mica de la teva vida aquí a la ciutat de Girona. Quin institut o quina escola estudiaves?
Sí, jo vaig néixer a Girona, el 78. Vaig estudiar a l'Institut de Sant... al Col·legi de Sant Josep, que ara és un col·legi que està tancat, perquè era un col·legi que portaven les germanes Botinyanes, que encara hi són, just al costat de la catedral, a la plaça dels Lledoners. I allà vaig fer fins al que era abans el 8è de DGB, no? El que era l'ensenyament primari. Llavors, a l'institut vaig anar al Vicenç Vives, que és el que em pertocava per zona, perquè això soc del barri vell. I a l'universitat també vaig anar a Girona. Vaig estudiar dret a la Universitat de Girona. Vaig començar els estudis quan la facultat encara estava a Fontejau, i a la meitat dels estudis ens vam traslladar a la nova facultat de Montilivi. I vaig estar treballant alguns anys a Girona fins que vaig anar cap a Montserrat.
Quina edat vas entrar a Montserrat?
Vaig entrar a Montserrat als 25 anys. Em vaig demanar per entrar al monestir als 23, i quan vaig demanar per entrar em van dir molt bé, esperem un parell d'anys a veure com evoluciona la vocació, tu ves pujant perquè Montserrat un cop al mes, més o menys, anem parlant, i d'aquí 2 anys decidim. Per tant, vaig demanar per entrar als 23, vam estar 2 anys, diguem-ne, de procés de discerniment abans d'entrar, i als 25 vaig entrar al monestir.
El fet d'entrar al monestir, com va venir? Com s'ha de va ocórrer?
Bona pregunta. És d'aquelles preguntes que si la fessis als altres monjos del monestir, cadascú et diria la seva resposta, perquè cadascú té el seu itinerari i el seu camí. Jo personalment, com deia abans, era de Girona, vaig estudiar a Girona, vaig fer la carrera a Girona i vaig treballar a Girona, no?
Perquè la carrera, quina era?
Jo vaig estudiar dret. A la facultat de dret aquí a Girona, i llavors vaig treballar encara un parell d'anys, potser una mica més com a advocat en un despatx aquí a Girona. I jo la veritat és que m'encantava el que feia, m'encantava les amistats que tenia, vull dir que estava molt bé amb el que feia, però sí que és veritat que va arribar un moment quan vaig acabar la carrera que deies, està molt bé, però et falta alguna cosa més a la vida, no? I llavors a partir d'aquesta inquietud comences a plantejar-te coses, opcions de vida, fer-te plantejaments de vida, i a partir d'aquí doncs vaig arribar a Montserrat. No té gaire més secret la meva vocació.
I què has trobat a Montserrat que no podries trobar fent una vida, per exemple, liberal a Girona, per exemple, sent pare de família o, per exemple, sent capellà a Girona? Què és el que has trobat a Montserrat?
Jo a Montserrat he trobat el camí que a mi em fa feliç, a mi personalment. Per tant, em sembla que això és prou important per fer una opció de vida d'aquest tipus, no? Jo alguna vegada que m'han preguntat això, he respost amb una imatge, no? És com mirar la televisió en blanc i negre i passar a mirar la televisió en color. És molt diferent, no? Per mi, d'alguna manera, entrar a Montserrat ha sigut fer aquest canvi. No és que la meva vida anterior doncs, no m'agradés, o que fos dolenta, o que hi hagués cap problema, sinó que senzillament ha sigut passar a mirar la vida en color. Per tant, aquesta vocació, aquest canvi de vida, doncs que jo crec que Déu ha posat al meu davant com a camí de la meva felicitat, i que si com a camí de vocació, com a camí monàstic, doncs puc ajudar altres persones, doncs estaré encantat també.
No és una vida monòtona, la de ser monjo de Montserrat? Per exemple, ara estem enregistrant aquesta entrevista 1 hora després d'haver fet el res de nona.
Exacte.
Dintre de 15 anys, 20, 25, 50, faràs el mateix, eh?
Exacte. Això em va dir el mateix el bisbe Jaume Camprodon, recordo fa molts anys, quan va saber que jo venia a Montserrat. Em diu, ostres, diu, una vida que saber d'aquí 30 anys a les 3 de la tarda faràs això ha de ser molt avorrida. M'ho va dir amb una mica de rintintina, amb una mica de sorna, perquè ell ja sabia. Però la veritat és que no. Sí que és veritat que la vida monàstica és molt, molt pautada, tenim unes pautes de vida molt, molt concretes, amb uns horaris, l'hora et labora benedictí famós, no? Però la veritat és que em sembla que la gràcia de la vida monàstica i la riquesa de la vida monàstica és saber trobar en aquesta rutina cada dia alguna cosa nova. I, per tant, avorrit no ho és. I també és veritat que, per altra banda, Montserrat és un lloc que cada dia et depara sorpreses que no te les podries ni imaginar, no? Cada dia hi ha coses noves, cada dia conèixer gent nova, cada dia se't presenten sorpreses que de cap manera t'esperaries quan et lleves. I, per tant, jo diria que monòtona, precisament, no ho és.
Vosaltres, per dir-ho d'alguna manera simpàticament, sou els guardians de la Mare de Déu, no?
Els guardians, els custodis de la Mare de Déu. Sí.
De la Mare de Déu. Què implica això?
El fet de ser un santuari marià marca molt el que és la vida benedictina, no? Aquí a Montserrat. Quan es va fundar el monestir el 1025 ja es va fundar en el lloc on hi havia una capella dedicada a la Mare de Déu. Per tant, ja des del començament, per tant, des de fa mil anys, Montserrat ha sigut un santuari marià, per una banda, i un monestir benedictí. I això ha fet que les dues coses, d'alguna manera, s'anessin agermanant d'una manera molt, molt, molt profunda, no? En el sentit que és un santuari marià que està custodiat, que està sota l'empara d'un monestir benedictí, i a la vegada és un monestir benedictí que està molt marcat per la presència espiritual de la Mare de Déu. I això, des d'una perspectiva, diguem-ne, espiritual, doncs fa que aquesta espiritualitat benedictina, aquesta espiritualitat mariana hi sigui molt present, però a la vegada també fa que sigui un monestir doncs que cada any rebem una gran quantitat de pelegrins, un monestir que hi ha una activitat pastoral molt més gran de la que hi podria haver en altres monestirs benedictins arreu del món.
La vostra tasca també és evangelitzadora, o intenteu que sigui evangelitzadora ja no només els que us venen en els resos a veure la Mare de Déu, sinó també els que venen a fer muntanyisme, alpinisme, senderisme, o no?
Intentem que sigui per a tothom, no? Hi ha aquella famosa frase que el nostre pare Abat sempre repeteix, que la gent que puja com a visitant baixi com a peregrí, no? En el sentit que aquí a Montserrat hi ha molta gent que puja com a peregrins, en un sentit espiritual, en un sentit religiós, i que aquesta gent se'ls ha d'acollir pel que pugen, evidentment. Però a banda també hi ha molta gent que puja per una dimensió senzillament de visitant, o fins i tot de turista, perquè està a Barcelona i puja un dia a Montserrat. I jo crec que també la nostra funció evangelitzadora està que aquesta gent que puja per un motiu no religiós, quan passi per Montserrat se n'endugui alguna cosa més de la que s'esperava endur-se'n, no? I que a partir d'aquí doncs pugui sorgir també aquesta espurna d'evangelització, aquesta missió d'evangelització que nosaltres ens proposem oferir a tothom qui puja aquí a Montserrat.
Abans dèiem que la teva tasca al monestir de Montserrat és de fer de portaveu del monestir de Montserrat. Sí. Què és això? Què implica?
Implica, per exemple, atendre els mitjans que demanen algun monjo que doni la seva opinió amb algun tema, qualsevol tema. Aquesta és una dimensió. I, per altra banda, també el portaveu a la nostra comunitat és una mica el delegat de la comunitat pel que fa a tot el que és el tema de comunicació, no? Per tant, vol dir també treballar amb el tema de relació amb els mitjans, tot el tema que és Montserrat Comunicació, que és aquesta iniciativa que hem tingut des de fa alguns anys de retransmissions, ja sigui per ràdio, ja sigui per internet, ja sigui per televisió, dels oficis, d'altres activitats que fem aquí a Montserrat.
Moltes vegades hi ha entitats que s'emmirallen en Montserrat perquè opini de temes que no són estrictament religiosos. Creus que el monestir de Montserrat ja ha d'entrar en aquests temes que no són estrictament religiosos?
Depèn. Hi ha temes que no són estrictament religiosos, però que des d'una perspectiva cristiana, des d'una perspectiva catòlica, no podem obviar, i que, per tant, jo crec que Montserrat, no només Montserrat, sinó el que és l'Església, no només pot pronunciar-se, sinó que ha de pronunciar-se, perquè és una exigència moral, una exigència de la nostra fe, i, en canvi, hi ha altres temes que no representen, que no provenen d'aquesta exigència moral, i que en aquests temes jo crec que ni Montserrat ni l'Església s'ha de pronunciar d'una manera partidista a favor d'una cosa o a favor d'una altra.
Mm. Parlem una mica de Montserrat. Quants monjos té actualment la comunitat? Perquè a part de Montserrat, vosaltres també teniu el Miracle,
sí,
que també custodieu, si m'ho permets, una imatge de la Mare de Déu,
sí,
i el monestir de Cuixart.
Exacte. En aquest moment, tota la comunitat de Montserrat som 59 monjos, comptant els monjos que estem aquí a Montserrat, comptant les petites comunitats que hi ha al Santuari del Miracle i el monestir de Cuixà, que està al peu del Canigó, allà dins de la zona francesa. I, a part, també sempre cal tenir en compte que, per un motiu o altre, sempre hi ha algun monjo a Roma, ja sigui fent de professor, ja sigui estudiant, i des de fa més o menys un any i mig també tenim un monjo de Montserrat que és bisbe a Grècia. Per tant, també comptant aquest monjo que ara està fent aquesta funció de bisbe a Grècia.
Mm. Quin és el perfil dels monjos actuals de la comunitat? d'edat, per exemple, no?
Sí, és variat, és un perfil variat. Jo diria que no podem fer un perfil molt unívoc del tipus de monjo que hi ha a Montserrat. Sí que jo crec que es perceben unes certes tendències que no només són pròpies de Montserrat, sinó que són pròpies no només d'altres vocacions religioses, sinó fins i tot de qualsevol opció de vida. I és que, per exemple, la gent que ens truca a la porta amb inquietuds vocacionals cada vegada són més grans, de la mateixa manera que la gent cada vegada es casa a una edat més avançada o té fills amb una edat més avançada. Per tant, gent molt i molt i molt jove no sol trucar, sinó que hi ha gent que ja té una experiència vital, una experiència d'estudis, una experiència ja d'uns quants anys. Per tant, jo sí que això crec que és una constant que en aquests darrers anys s'ha anat consolidant, però jo crec que això que està en consonància amb altres opcions de vida que es fan a la societat, per una banda. Sí que és cert també que sol ser gent que ha fet estudis, moltes vegades estudis superiors, estudis universitaris, tot i que no és, evidentment, no és requisit per entrar al monestir, però sí que la gent que ens truca sol tenir aquest perfil. I, evidentment, és gent que té unes inquietuds de vida, unes inquietuds religioses molt profundes.
Cada any hi entren monjos nous o no?
Hi sol haver cada any alguna entrada. Evidentment, no és una cosa matemàtica, perquè no decidim nosaltres qui ens truca, qui no ens truca, però sí que hi sol haver cada any una o dues entrades de monjos que entren per començar el procés de formació. També és veritat que cada vegada es nota més que el més difícil no és entrar, sinó que el més difícil és perseverar. En el sentit que tenim gent que està interessada en la vida monàstica, gent interessada en que presenti inquietuds vocacionals, però sí que és veritat que llavors el més difícil és la constància posterior en els anys de formació.
N'hi ha molts de la diòcesi de Girona?
En formació, en aquest moment, dels monjos que tenim en formació, hi ha un monjo de la diòcesi de Girona, que és de Mata, de Banyoles, i a la comunitat sí que som un bon grup de gironins, fins a tal punt que jo ja estic començant a plantejar que haurem de celebrar Sant Narcís com a festa patronal a Montserrat.
Bon, estem parlant amb el gironí i monjo de Montserrat, Bernat Juliol, que va ser ordenat de capellà a principis del mes passat. Porta ja 13 anys com a monjo a la comunitat. A més, és el portaveu del monestir de Montserrat. I ara la pregunta, per què, si ets monjo, has volgut també ser capellà?
Jo no plantejaré la pregunta d'aquesta manera. A Montserrat, i en els monestirs benedictins en general, no és tant el monjo que planteja de dir jo vull ser capellà, no vull ser capellà, sinó que en el monestir un entra per ser monjo. Per tant, la vocació que tens és la monàstica, però no té vocació és la fer la professió com a monjo segons la regla de Sant Benet. Una vegada ets monjo, i això ja també ho diu la regla de Sant Benet, no és tant el monjo que vol ser capellà, sinó que és l'abat, en funció de les necessitats pastorals del monestir, que et pot cridar al ministeri ordenat. Mm-hmm. Per tant, no és tant jo que ho vulgui ser, evidentment...
Sinó que t'han cridat.
Vaja. Exacte, quan l'abat t'ho planteja, tu has de dir lliurement jo em sento cridat a aquesta vocació també o no m'hi sento cridat, perquè evidentment si un no se sent cridat al ser ordenat, a la vida se respectarà totalment aquesta vocació, no? Però és diferent del que seria un seminari, no? Quan entra en un seminari ja té molt clar que entra en el seminari per poder ser ordenat un dia. En canvi, en un monestir, un entra en el monestir per ser monjo i si fa falta, al llarg de la vida monàstica, l'abat et crida al ministeri ordenat.
Ser monjo de Montserrat implica renunciar a moltes coses. Què és el que més t'ha costat renunciar?
El que més m'ha costat renunciar... Evidentment, l'opció monàstica representa renunciar a tota una certa llista de coses que feies abans d'entrar al monestir. També és veritat que les que guanyes compensen molt les que deixes, si no valdria la pena fer-se monjo. El que més m'ha costat renunciar, evidentment, a formar una família, a tenir fills, a tenir una dona, que sempre dic, si a mi l'últim any de carrera a la universitat m'haguessin dit que seria monjo de Montserrat, segurament m'hagués posat a riure i encara estaria rient, no? però per tant, la vocació que sempre m'havia plantejat per mi era la de formar una família, i per tant segurament seria el que més m'ha costat renunciar. Però ja dic que, evidentment, quan fas una opció en deixes, sempre vol dir deixar-ne alguna, però guanyar-ne d'altres que et compensen les que deixes, si no valdria la pena.
I quines són les que has guanyat?
Una mica reprenent el que deia abans, no? Com a monjo i en la meva vida monàstica, jo és un camí en el qual jo personalment em sento feliç i em sento realitzat, que he trobat allò que deia abans, que la vida et faltava, que estaves content però faltava alguna cosa. Jo aquí a Montserrat he trobat el que em faltava, no? Aquesta vida de seguiment de Jesucrist, aquesta vida de pregària, aquesta vida d'atenció pastoral a la gent que puja a Montserrat, d'acollida, que també és molt pròpia dels benedictins. Doncs per mi aquesta vida és la que dona sentit a la meva existència.
Doncs molt bé. Gràcies a Bernat Juliol per estar avui amb nosaltres. Molta sort.
Moltes gràcies.
Des de Montserrat. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu-siau.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 3, celebració dels ritus d'ingrés en el catecumenat al monestir de Solius. Serà a les 5 de la tarda. Recordem, amics i amigues, que el bisbe francès ha començat la seva visita pastoral a l'arxiprestat del Montgrí, la Bisbal. És per això que durant les properes setmanes i mesos visitarà diferents parròquies d'aquest arxiprestat. Aquest diumenge, a les 11 del matí, per exemple, presidirà la celebració de l'Eucaristia a l'església parroquial de Sant Andreu de Padrinyà, que està al municipi de la Pera, i en finalitzar es reunirà amb els feligresos. Dimarts que ve, dia 5, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Fèlix de Girona, pregària per les vocacions sacerdotals. Divendres, dia 8, festa de l'Immaculada a la Catedral de Girona, a les 11 del matí, missa presidida pel bisbe Francesc. Aquest divendres, dia 8, també hi ha la trobada de germanor dels pelegrins que van al santuari de Fàtima amb mossèn Josep Maria Barcons. Missa a la 1 del migdia a l'església de les germanes carmelites de Banyoles. Després dinar, podeu tenir més informació en el telèfon 626 51 04 03. Repeteixo, 626 51 04 03. Divendres que ve, dia 8 també, el nostre bisbe, a partir de les 6 de la tarda, estarà al santuari de la Mare de Déu de la Font Santa de Jafra. Presidirà el recés d'Advent, les vespres i la celebració de l'Eucaristia. Dissabte, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, a 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona. També el dissabte de la setmana que ve, a les 7 de la tarda, el bisbe serà a la parròquia de Santa Anna de l'Estartit, on presidirà la Santa Missa. I us avancem també que el diumenge de la setmana que ve hi haurà una vetlla de Nadal al santuari de la Mare de Déu del Món, amb una missa cantada a la 1 del migdia. A les 4 de la tarda, recital de poesies i cançons i xocolatada final. Diumenge de la setmana que ve, dia 10, festa de Nadal al santuari de la Mare de Déu del Món.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Hem començat el temps d'Advent i durant tots aquests evangelis del mes de desembre ens acompanyarà música nadalenca, com ha de ser. Tenim amb nosaltres a mossèn Jordi Rocià, que ens porta els comentaris dels evangelis, que és rector de Sant Josep i de Sant Pau de Girona. Bon Advent, Jordi.
Moltes gràcies.
Quan vulguis.
Del diumenge primer d'Advent. Els antics sentinelles vetllaven tota la nit. Estaven a l'aguait, tot mirant l'horitzó, per distingir si hi havia algun moviment, alguna cosa que trencava el seu ritme habitual. També nosaltres, ara, avui, en començar aquest temps d'Advent, hem de vetllar, hem d'estar atents, escrutar l'horitzó de la nostra existència per albirar ja la vinguda de Jesús en la nostra vida quotidiana. Vetllar implica sempre una acció d'obrir els ulls, d'obrir el cor, d'obrir els sentits, per captar aquest lleu moviment de la presència de Déu en aquesta humanitat. I no adormir-nos, no restar en la passivitat, en la mandra, en el confort d'una vida monòtona, sinó que estar a l'aguait per poder acollir el seu amor i la seva vida en nosaltres.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.